Ones de Pau, els diumenges a les 11 de la nit a Contrabanda FM. Diumenge 18 de setembre del 2011 i aquí estem en directe un dia més, una setmana més per preparar-vos per compartir un nou programa que farà difusió per la desmilitarització i també pel desarmament. Diumenge 18 de setembre i avui farem una espècie de monogràfic perquè segurament improvisarem bastants continguts, però en principi, a priori, el programa d'avui es pot titular com Líbia i l'OTAN, cròniques de guerra i propaganda. Feia temps que no parlàvem de Líbia, que no fèiem la denúncia d'aquesta guerra imperialista i criminal aquí al nord de la Mediterrània, perdó, a la riba sud de la Mediterrània, al nord d'Àfrica. Teníem una mica oblidat aquest conflicte, aquesta intervenció imperialista, com deia, i avui ens en farem ressò i farem una mica de divulgació, de difusió, vull dir, d'algunes cròniques de guerra i alguna propaganda que s'està donant a mitjans oficials i altres diaris com premsa o altres mitjans desinformatius. I per començar posarem una mica de música per entrar en ambient i escoltarem a la Trova Kung Fu.
Receta de
Sopes de Pau a Contrabanda FM, diumenges a les 11 de la nit i en horari de redifusió, els dilluns a les 7 del matí i divendres a les 9 i mitja del vespre. Salutacions novament a tothom, salutacions amics i amigues, oients de Contrabanda FM. Com us deien, avui farem difusió d'aquestes cròniques de guerra que es poden llegir i es poden veure a les televisions i als diferents mitjans de comunicació aquí a casa nostra. I abans escoltarem a la ministra Chacón, que avui protagonitzarà d'alguna manera aquesta primera part del programa, perquè tenim uns àudios que hem repescat de la web del Ministeri de Defensa, del Ministeri de Defensa espanyol, i són uns àudios d'una videoconferència que va fer el Ministeri de Defensa amb els comandaments que estan desplegats en la missió que Nacions Unides i l'OTAN estan portant a terme a Líbia. Evidentment, ja ho hem dit moltes vegades, per molt que Nacions Unides avali aquesta resolució 1978 amb el dret a protegir com a bandera d'aquesta intervenció militar, pues, per nosaltres segueix sent il·legal i absolutament criminal. Els problemes interns doncs, els ha de solucionar cada país, i per tant aquí la sobirania, una vegada més, la sobirania nacional doncs queda totalment inutilitzada per a aquests membres de l'Aliança Atlàntica, que també formen part del Consell de Seguretat de Nacions Unides i decideixen on fer la guerra i quins països atacar. Ara els hi convé, ara no els hi convé aquest règim, aquest govern, i bueno, amb aquesta impunitat s'està actuant a Líbia. Com hem dit altres vegades, amb el precedent important del dret a protegir, que també es va utilitzar a l'ex-Iugoslàvia, però ara d'una manera doncs, molt cínica i molt descarada, de manera falsa, no? Aquest fals dret a protegir que també Nacions Unides articula en les seves resolucions i que l'OTAN doncs, implementa, com dèiem, amb tota la impunitat. I bé, escoltarem aquests àudios de la ministra Chacón i també escoltarem la resposta d'aquests comandaments des de la base de Sardenya i doncs des del primer front de batalla, tot i que, com recordarem després, el contingent espanyol doncs, és bastant reduït, però té una presència important perquè està actuant doncs, de manera molt directa amb els aliats de l'OTAN i sobrevolant també, inclús amb 4 F-18, al poble de Líbia. Bé, escoltarem ara aquests àudios i tot seguit doncs, ja farem més comentaris, però anem directament a escoltar els àudios per veure què és el que deia la ministra ara fa uns mesos i què és el que contestaven, sobretot, que és el que ens interessa des dels comandaments espanyols. Bé, no, només dir abans que si us connecteu al blog del programa a onesdepau.contrabanda.org, doncs trobareu, només clicant l'etiqueta de Líbia, un programa que ja vam fer anteriorment, titulat això, Líbia, cròniques de guerra i propaganda. Avui actualitzem doncs, aquest monogràfic que ja vam fer amb informació del mes d'agost i el mes de setembre, sobretot, i després doncs, ja farem algunes valoracions personals, però sobretot ara era només comentar això, que teniu aquest blog on podeu remenar i trobar bastant contingut. Inclús també trobareu sobre Líbia un monogràfic d'aquells que van fer titulats Un pont de mar blava, en els que parlàvem de diferents països de la riba sud de la Mediterrània, com són el Sàhara Occidental, Argèlia, Algèria, també Líbia, vam parlar també del Líban i de Turquia. Doncs això, aquest és el blog del programa, onesdepau.contrabanda.org, i ara ens n'anem a aquests àudios del Ministeri de Defensa i amb la resposta sobretot que ens interessa a la ministra Chacón per part dels comandaments de l'exèrcit espanyol. Aquest era el cap de l'Estat Major, el jefe de l'Estado Mayor, que en aquesta sala de videoconferències del Ministeri de Defensa, o exactament el centre d'operacions del Ministeri de Defensa, doncs començava aquesta videoconferència i ha dit adelante décimo manu, la base de Sardenya, adelante décimo manu, i això vol dir que dona pas als comandaments que estan aquí, en aquesta zona de Sardenya.
Décimo manu, adelante.
Buenos días, ministra. Soy el teniente coronel Villano, jefe del destacamento Argo, desplegado en la base de décimo manu, en la isla de Cerdeña, Italia. En España soy el jefe de la fuerza aérea del ala 12, en la base de Torrejón de Ardó.
Buenos días a todos. Acabamos de terminar la octava reunión que hemos tenido los responsables del Estado Mayor y nosotros mismos, de seguimiento, que como sabéis hacemos al diario, pero que a veces juntamos con los responsables del Estado Mayor, visualmente conocer todo el operativo militar que la OTAN está llevando a cabo, y en particular el operativo militar que las Fuerzas Armadas Españolas están llevando a cabo en aplicación de las resoluciones de Naciones Unidas en Libia. Es la segunda videoconferencia que mantengo con vosotros, la primera que podemos mantener, aunque solo está en audio, pero no es un marino tramontano. Me gustaría que pudierais trasladarnos la evolución de la situación de operaciones tanto en aplicación de la zona de exclusión aérea como el embargo para evitar la entrada de armas a Libia y también la entrada de mercenarios. Si os parece, teniente coronel Villar, me gustaría que comenzáramos con la evaluación de lo que ya no es el establecimiento de la zona de exclusión aérea, porque antes del cumplimiento del primer mes ya se había conseguido establecer la zona de exclusión aérea, sino la de mantenimiento, que es la que ahora estáis llevando a cabo. Si te parece, adelante.
Mira usted, señora ministra, en el caso de que se detectara un contacto sospechoso en la zona de exclusión aérea, el centro de control aéreo activo en ese momento declararía esa amenaza en función de la información electrónica de la que dispusiera. Si pudiera contrastarla o si llega con la certeza correspondiente, ordenaría a los cazas interceptarla. Me cago en la mar. Ya se fastidió otra vez el radar de la sala 3. Joder. Disculpe, señora ministra, que tenemos aquí... estamos aquí probando este radar nuevo. Este radar que nos facilitó Indra. Bueno, ya sabe usted, toda la tecnología de doble uso es lo que tiene. Vamos a continuar con esta videoconferencia. Nada, le decía que sí, que si hay amenaza, porque los cazas la van a interceptar, o no. ¿Amenaza? Pues sí que no está pasando nada. Si aquí no está pasando nada, vamos, al menos aviones de esos Typhoon que Francia vendió a Gaddafi, pues no hemos visto ninguno. Y bueno, y usted ya sabe, esto de la zona de exclusión aérea es un acto de guerra, como usted muy bien sabe, ministra. Así que aquí lo andamos con cuidadito y intentamos no meternos mucho, que la OTAN haga lo que tenga que hacer. Nosotros sí apoyamos y bueno, ya sabe que bueno, siempre hay el héroe de turno y en el ala 12 pues algunos cuantos. Y bueno, pues ya sabe lo que hacen los pilotos y a veces, bueno, van tirando bombas, han tirado unas cuantas ya, ¿eh? Y bueno, tampoco hemos visto muchos radares por ahí, por Libia, todo es cierto, hay mucha arena, mucha duna en el sur y, bueno, poco radar antiaéreo. Digamos que esto el primer mes estaba ya pulido, esto ya estaba hecho. El primer mes ya lo teníamos solucionado. Ahora, hemos hecho muchas horas de vuelo, muchos miles de horas de vuelo. Bueno, hay que justificar el presupuesto, ¿verdad? Señora Chacón, pues esto ahora soluciono lo del radar y no se preocupe usted, ¿eh? No se preocupe que Indra nos facilita lo que haga falta. Contamos con usted, con toda su ayuda. Aquí, bueno, ya sabe, toda una guerra, pero bueno, las bajas son de ellos. Nosotros estamos aquí, en esta base, en la isla de Décimo Manu, tranquilitos, todo el equipo, el destacamento Argo, está aquí sano y salvo, sin ningún problema. Ahora, nosotros por tierra no vamos a entrar, hemos detectado algún movimiento de tropas especiales, ya sabe usted, la CIA, el M16, los servicios secretos, estos ingleses que son muy listos. Bueno, no sé si el Mossad está entre ellos, porque ya sabe que se va muy bien, esto británico, uno israelí. La CIA pues, ha estado intruyendo las tropas y bueno, pues claro, formando, hay que formar a estos rebeldes, ¿no? O lo llamaremos mercenario también. Estos rebeldes tienen que formarse, porque es que no, ni mercenarios, ni paramilitares, ni revolucionarios, ni nada. Ministra, eso es todo lo que le puedo contar, usted llámenos cuando quiera, hagamos la videoconferencia. Vamos a seguir vigilando y manteniendo esta zona de exclusión aérea para lo que pueda pasar. Los drones lo dejamos pasar, estos aviones sin piloto que pasen, ya lo sabemos, tenemos las instrucciones bien aprendidas. Los drones pueden volar libremente para Irak, para Afganistán, para donde quiera. Nosotros, muti a la gavia, que dice el compañero Gelaver. Nosotros, muti a la gavia, que no hemos visto nada, eso ya son fuerzas mayores. Así que, sin más novedad de frente, mi ministra, seguimos a sus órdenes.
Capitán Gelaver, sabemos que está siendo esencial para que podáis llevar a cabo el embarco en el mar de armas y mercenarios en trabajo de la vigilancia marítima. Me gustaría que nos pudieras contar cómo procedéis a esas investigaciones y visitas y registros que estáis haciendo desde la fragata Méndez Núñez de los buques sospechosos.
Aquí el capitán Gelaver, desde el puesto de mando de la fragata Menéndez Núñez, en el puerto de Cagliari, Italia. Saludos, ministra, en nombre de toda la tripulación. Bueno, vamos a ver las últimas novedades que tenemos, según el mapa de los registros que hemos hecho. Bueno, eso hay que decirlo entre nosotros, señora ministra, que quede entre nosotros. Las fuerzas, bueno, los servicios secretos franceses han largado con paracaídas una gran cantidad de armas en cuatro ciudades de Libia y otros aviones de Qatar con base en Túnez han efectuado estos envíos de armas. Claro que nosotros lo tenemos registrado, pero no vamos a... Eso se queda en el top secret, como usted sabe. Aquí estamos haciendo el juego y si Qatar, si Francia envían armas, son nuestros socios o no. A ver quién dice lo contrario. Bueno, también hay que decir que las fuerzas francesas no solo han largado en paracaídas armas ligeras, sino que también suministran armas pesadas. A ver, la vista gorda la farem y no pasó nada aquí. Son nuestros socios y per això estem a l'Aliança Atlàntica, ¿no? Oi que sí, ministra? Bé, doncs els aliats... ministra jefe del Estado Mayor, saludos también. Aquí tenemos más novedades. La flota de Libia ha estado bombardeada por la OTAN con toda eficacia. No queda un solo barco de la flota de Libia, la Yamahiriya. ¿Sabe, ministra, que aquí lo llaman la Yamahiriya? Son socialistas. Sí, sí, son socialistas. Y dicen que tienen los mejores servicios, bueno, tenían, claro, tenían los mejores servicios públicos de toda África. Bueno, es un dato importante. Entonces, por lo que nos ocupa, ministra, vamos a apuntar también que los comandos franceses, el Comando de Operaciones Especiales, fueron desplegados en tierra para marcar los objetivos a bombardear, lógicamente. Nosotros desde aquí, la fragata Menéndez Núñez, lo tenemos controlado, pero tampoco vamos a meternos tanto sobre el terreno, ¿verdad? Ya lo están haciendo los cazabombarderos con esta destrucción masiva de toda Libia, de tantas zonas civiles de Libia, aunque bueno, tenemos Al Jazeera que está haciendo unos buenos montajes de televisión y por lo que he visto las televisiones generales tampoco están difundiendo estos objetivos militares bombardeados. En fin, lo que nos interesa, que hay que apuntar, ministra, si me lo permite, que claro, tenemos aquí al submarino nuclear Charles de Gaulle, que nos está, pues, nos está creando turbulencias y bueno, vamos a ver si podemos mantener la zona aquí en el puerto de Cagliari, Italia, y bueno, también todas las salidas para verificar ese embargo, pero lógicamente no vamos a permitir que gente negra, bueno, la gente de color, pues circule libremente, ¿no? Esto es el Mediterráneo occidental, esto es occidente, y aquí tenemos que controlar un poco todo eso. En fin, eso sí, quería aprovechar, si me permite, ministra, a ver si usted tiene alguna noticia sobre esas cuentas bloqueadas de la Yamahiriya, esas cuentas bloqueadas del pueblo libio, bueno, que dicen que están a nombre de Gaddafi. Aquí ¿hay algún banco español que tenga? Bueno, discúlpeme la confianza, señora ministra, pero bueno, que si tiene alguna información, yo sigo en el puesto de mando y, como ya sabe, tiene mi correo electrónico. Quiero decir, si hay cualquier cosa, pues usted ya lo sabe, que me puede facilitar estos datos y, como buenos amigos que somos, pues vamos a intercambiar esa información. Corto y cierro. Saludos desde el puesto de mando de la fragata Menéndez Núñez. Gracias, ministra. Contamos con su apoyo.
Muchas gracias, porque consta que esta inteligencia de información de la que estáis dotando la operación para que pueda llevar a cabo el embargo de armas y de mercenarios está siendo crucial. Todo indica que debemos de continuar en ella. Debemos continuar esta vez ya en el mantenimiento de la zona de exclusión aérea y siguiendo con los registros, siguiendo con las inspecciones de esos buques sospechosos que podrían eventualmente vulnerar el embargo de armas y de mercenarios. Me consta que vuestra actividad está siendo muy alta en relación a toda la operación, pero sobre todo está siendo eficaz. Y yo no quería dejar en un día como hoy, antes de solicitar al Consejo de Ministros mañana que pudiéramos prorrogar nuestra operación, nuestra participación en la operación en Libia, y además le pudiéramos sumar, si es necesario, porque nos lo pide Naciones Unidas, esta nueva misión. Me gustaría pasar la palabra al jefe de Estado Mayor de la Defensa antes de dar por concluida esta videoconferencia de la Antigua.
Muchas gracias, ministra. Nada más que añadir, únicamente,
aquests eren els àudios que he pogut gravar i editar d'aquesta videoconferència de la ministra de la Guerra, la ministra de Defensa, Carme Chacón, juntament amb la resta doncs, dels presents en aquest centre d'operacions del Ministeri de Defensa i que, com ens comentaven, doncs, estaven donant cobertura a l'operació Unified Protector, que és l'actual operació que ha substituït a l'antiga operació Odissea del Amanecer, Odisea del Amanecer, que va arrencar unilateralment als Estats Units amb la participació també de França i Gran Bretanya, i que actualment doncs ja està sota el comandament únic de l'OTAN. Unified Protector, la invasió imperial, la darrera invasió imperial a l'Àfrica per part de l'Aliança Atlàntica.
Ignora el que dicta, hablando de Dios, quien en daño lo usa, esconde ambición, oriente miedo, carne cañón, ajedrez de reyes, trozos de peón. Hey, mada!
Bé, una guerra que el que pretén no és res més que eliminar el govern legítim de Líbia amb la falsa missió, avalada per Nacions Unides, del dret a protegir la població civil. Doncs la ministra Chacón també seguirà aquí al programa Ones de Pau, doncs quedant en evidència i demostrant la pena de qualsevol ministre que estigui en aquest càrrec fent la pilota, fent el joc a l'Aliança Atlàntica i als militars. Del que passa que ho fa bastant bé aquesta dona, i bé, ens segueix venent la moto, i suposo que també gràcies a tots els recursos que té el Ministeri de Defensa, doncs l'exèrcit té la bona imatge que té per molta gent, malauradament. Però en qualsevol cas, nosaltres seguirem denunciant aquest cinisme de les guerres humanitàries, i també ara escoltarem més paraules de la mateixa ministra que podem comentar tot seguit.
Como saben, ayer tras una larga y ardua negociación, los aliados acordamos la nueva organización de la alianza y en particular la nueva estructura de mandos. Quiero decirles que España se siente satisfecha con el resultado por dos razones muy importantes. La primera, porque hemos conseguido una alianza más ligera, más flexible, más eficaz, pero también económicamente más viable, que era un objetivo que estaba muy claro. Una alianza económicamente viable y una alianza más ágil y más preparada para los retos del siglo XXI. Y en segundo lugar, porque España ha conseguido albergar un centro aéreo de operaciones combinadas que va a tener su sede en Torrejón. España hizo ese esfuerzo con la alianza de reducción de personal y reducción de cuarteles generales. Se ha pasado de 13.722 personas a 8.800, y se ha pasado de hasta 15 elementos principales a 10. Es decir, en el primer caso ha habido una reducción de personal de un 35%, más de un 40% en relación a elementos principales. Y España sale con una postura muy ventajosa, en palabras de un portavoz de ayer de la Alianza, por el salto cualitativo que supone que un CAOC venga a Torrejón, un centro aéreo de operaciones combinadas, lo que significa una estructura permanente, lo que significa dirección y responsabilidad en el tránsito aéreo, en las operaciones en el sur de la Alianza, y lo que significa de avance tecnológico y de inversiones con financiación común para España. Así que entenderán que hoy es un buen día para nosotros y estemos contentos. Lo es para la Alianza y lo es para España.
Bé, doncs aquesta era el comunicat, la roda de premsa que feia la ministra Chacón el mes de juny a la sortida d'una reunió de ministres de defensa, els representants de l'OTAN, i doncs parlava en nom de tota la ciutadania, com si tothom estigués d'acord amb ella i no hi haguessin doncs antimilitaristes o gent normal i corrent que no és ni militant ni activista per la desmilitarització, que simplement doncs, ja no traga doncs tot aquest despilfarro econòmic cap a l'exèrcit, i no només per una qüestió econòmica, sinó sobretot pel que significa doncs d'injustícies i de violència i de destrucció com les guerres d'avui en dia, a aquest nivell, amb tota aquesta sofisticació armamentística. Aleshores, no cola, ens parla de que l'Aliança Atlàntica ofert, diguéssim, ha adjudicat a aquest CAOC, aquest Centre Aeri d'Operacions Combinades, que, bé, això s'ha aprovat el mes de juny del 2011, però ja es va treballant diplomàticament des de ben bé fa 10 anys. El que s'estava negociant és el tancament de la base de Reta Mares i la, diguéssim, obertura ja en ple funcionament d'aquest nou CAOC, aquest Centre Aeri d'Operacions Combinades. Bueno. La ministra Carme Chacón ens parla d'una cosa més lleugera, més flexible, més eficaç, i un al final ja no sap de què estan parlant, si de majorets o de funambulistes o de soldats i de tancs i avions caça F-18. Bé, és aquest joc del llenguatge que totalment prostituït. Quan es parla de pau vol dir guerra, i quan es parla de guerra vol dir que la invasió ja s'ha consumat amb tots els candidats sobre el terreny guanyadors per part d'aquestes aliances, doncs, imperialistes, que realment han despertat molt poc rebuig, sobretot entre els partits d'esquerra, com comentarem després en un altre article. I bé, anem a seguir concretant, perquè realment la cosa és bastant descarada i cínica, i bueno, la veritat és que un no té ni ganes de fer contrainformació, perquè la guerra mediàtica està perduda, però bueno, intentem també guanyar alguna batalla, i com que sabem que ens acompanyeu aquí Contrabanda, doncs intentarem donar-vos alguna informació que sigui útil i que pugueu, doncs, contrastar també, si és que no queda prou clar, no? Però bueno, com a mínim, doncs, alguna dada com aquesta d'aquest centre d'aeri d'operacions combinades, que implica estar de ple en el comandament de l'Aliança Atlàntica, cosa que està, doncs, hauria d'estar prohibida, perquè el referèndum que es va fer aquí d'ingrés a l'OTAN, doncs, es va especificar que no s'entraria dins dels comandaments, i tot i que després el Congrés va canviar aquesta condició, doncs en el referèndum que es va fer la població va votar que sí, però amb aquestes condicions, que no s'entrés al comandament. Líbia i l'Aliança Atlàntica, Líbia i l'OTAN, cròniques de guerra i propaganda. Sin el contrapeso soviético y desenfrenados por la crisis económica que ellos mismos producen, el imperialismo estadounidense y el europeo, junto con sus aliados árabes, siguen la hoja de ruta para el proyecto del Gran Oriente Medio y Norte de África. Sistemáticamente van avanzando sobre cada uno de sus objetivos: Irak, Afganistán, Sudán, Libia, Siria, Líbano, Somalia e Irán. Las grandes potencias occidentales se realimentan aplicando en Libia las lecciones aprendidas en Kosovo, Irak y Afganistán. Actualmente, después de 20.000 misiones y más de 5.000 ataques aéreos, y mientras la OTAN realizaba un furibundo bombardeo personalizado contra la vivienda del hermano líder y su familia, si Gaddafi, siguiendo las técnicas de los asesinatos selectivos, como la que aplicaron a Osama Bin Laden, el oscuro presidente pronosticó que el cambio de régimen estaba por ser alcanzado. Bé, aquest oscuro presidente ara és el president dels Estats Units, Obama, Barack Obama. La declaración de Obama fue rápidamente difundida y celebrada por las cuatro grandes agencias internacionales de noticias que generan el 80% de la información mundial. Los imperialistas están aplicando en Libia las lecciones aprendidas en Irak y Afganistán. En Libia se bajó el perfil. Washington comanda desde atrás, encubierto, como sus drones, Francia y Inglaterra más expuestos, pero todos diluyendo responsabilidades detrás de la gran pantalla. La corrupta OTAN, constituida en Gendarme Mundial con la ONU a su servicio, junto con 14 países socios agresores y 14 que no participaron directamente, sino de una manera u otra, como cínicos cómplices de la masacre libia. Washington, con todo éxito, tercerizó en Honduras el golpe de Estado contra el presidente Manuel Zelaya. El poder inteligente de Obama utilizó la experiencia para el golpe contra el gobierno de Gaddafi. La solución fue que la OTAN realizó la invasión indirectamente, mediante terceros. Se abrieron centros de reclutamiento de mercenarios en Arabia Saudí, en Emiratos Árabes y Unidos y en Qatar. La CIA y el M16, los servicios secretos de Estados Unidos y Gran Bretaña, los organizaron en Libia. Se configuró un ejército mercenario con nativos de tribus descontentas, con salafistas de Benghazi y de Mahd, con egipcios de la Hermandad Musulmana, con tunecinos y hasta con la participación de paramilitares y extremistas relacionados con Al Qaeda. Los movimientos populares rebeldes armados nunca estuvieron. Aunque este fue el apantallamiento, detrás de esta fuerza contratista se hallaban los militares de Francia, Inglaterra, Europa del Este y Qatar, entre otros. Al bombardeo por saturación de la OTAN se sumó el masivo ataque con helicópteros, el desembarco de armamento pesado y de tropas y la ofensiva de grupos infiltrados en la misma ciudad. Ara es refereix a Trípoli, la capital de Líbia. El saldo, una carnicería humana, con miles de muertos y heridos. De después que fracasara el intento de Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos para asesinar a Muammar al-Gaddafi, el Consejo de Transición puso precio por su cabeza, vivo o muerto, el mejor estilo estadounidense del Far West. Por si esto fuera poco, el fiscal de la Corte Penal Internacional condenó a Gaddafi por los crímenes en Libia, pero no a George Washington Bush y los otros líderes cómplices occidentales por los crímenes y masacres de civiles en Irak y Afganistán. Libia es una de las mayores reservas petroleras de África y, más importante aún, con la mayor parte de su subsuelo todavía sin explorar. Washington necesita desplegar el AFRICOM contra la penetración masiva de China en África. Libia, con Gaddafi, había evitado toda relación con la OTAN y es uno de los 5 países africanos que rechazó integrarse en el AFRICOM. El Pentágono proyecta plantar bases militares en el norte de África y es probable que con el nuevo gobierno títere llamado Consejo Nacional de Transición, la sede central de AFRICOM no tarde en ser trasladada de Stuttgart, Alemania, a un nuevo hogar, Trípoli. Per cert que Alemanya es va abstendre en la votació que el Consell de Seguretat de Nacions Unides va resoldre atacar Iraq amb aquesta retòrica del dret a protegir i de la zona d'exclusió aèria, que evidentment és un acte de guerra, com tot militar dirà, i per tant Alemanya es va abstendre, però en canvi oferia a Stuttgart la seu que des de fa anys té aquest comandament AFRICOM, que són les forces militars dels Estats Units que desplega a Àfrica per les diferents operacions i invasions que fa. Per tant, Alemanya es va estendre, però mantenia aquesta base a Stuttgart. En canvi, ara, amb doncs, la invasió sembla que bastant definitiva ja de l'OTAN a Líbia, doncs seria possible que els Estats Units traslladi a l'AFRICOM d'Estudiar a Trípoli. Això és el que apunta el periodista d'aquest article que està publicat a argentpress.info. Líbia libre i la nova esclavitud imperialista. Veia aquest article d'Argent Press, doncs acaba dient que seria buen escarmiento para los libios antiimperialistas y una advertencia para los estados menores de África y Sudamérica al convalidarse el principio R2P, responsabilidad para proteger. Responsibility to protect. Aplicado en Serbia, en que las grandes potencias pueden intervenir donde quieran con la excusa del derecho a proteger a los civiles. I l'article acaba recordant una dada interessant. Diu, la cumbre América del Sur, África 2011, debía realizarse en Libia. En la anterior, en Venezuela, en 2009, Gaddafi había cuestionado al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, había llamado a la Unidad del Sur y propuesto la creación de una OTAN del Sur. Bé, doncs des d'aquest programa no defensarem ni l'Aliança Atlàntica ni cap bloc militar que difícilment serà tan bel·licista i agressiu com és l'OTAN, però tampoc defensaríem un bloc militar estatal com el que plantejava Gaddafi o com ho va ser en la seva època la Unió Soviètica i que va marcar la Guerra Freda durant tants anys i amb aquell risc de escalada doncs nuclear, com es va demostrar amb la crisi de l'any 69, si no recordo malament, amb la crisi dels missils entre Cuba i els Estats Units.
Desde Bosnia, y este es el sargento Marchand, también conocido como Arizona 2.
¿Qué pregunta? ¿Cómo sabes nombre?
Escuchamos su frecuencia en la radio. Estábamos cerca y hemos venido a ver qué pasaba.
¿Tú escuchas agua en radio?
Por supuesto, es la mejor forma de conseguir información. ¿Va a volver? ¿Por qué necesita un experto en minas?
Stop de cámara.
¿Puede llevarnos?
No, hay tu copa.
Claro, se va. Ustedes están aquí únicamente para supervisar la distribución de la ayuda humanitaria. Bueno, no importa. Iremos sin ustedes. Venga, vamos.
No ir, no ser seguro.
Es una orden.
Ok. Stop de cámara, please. Please.
Yo puedo ayudar tú si tú ayudarme.
Charlie Tango, nous avons aussi une équipe de la télévision anglaise qui semblerait être au courant. Il paraît que d'autres équipes sont déjà en route vers ici. Ils ont écouté notre fréquence. Ils m'ont aussi posé des questions auxquelles je n'ai pas répondu.
Sí, hola, capitán. Soy Jane Livingston y escucho todo lo que dicen. Es cierto que un Profor no está haciendo absolutamente nada por esos hombres heridos que están atrapados entre los dos frentes. ¿Quién tomó esa decisión? ¿El alto mando está al corriente de la situación?
Señorita Livingston, sabe muy bien que no tiene derecho a escuchar ni a utilizar esta frecuencia. Corte inmediatamente o confiscaré su pase de prensa. ¡Cambio!
¿Me está amenazando?
Escuche, señorita Livingston, no la amenazaría por nada del mundo. Por favor, intente entender. Hacemos lo que podemos. En este momento estamos negociando con ambos bandos para acordar un alto el fuego. La situación es muy complicada y se necesita tiempo.
No, verdad.
¿Dónde se están realizando las negociaciones? ¿Y quién está a cargo? Nuestra segunda unidad podría ir a cubrir la noticia inmediatamente.
No tengo más información de momento.
Me está diciendo que se están realizando negociaciones, pero que no sabe ni dónde ni quién está al mando. Y que, mientras tanto, ha ordenado a los soldados que ya están en la zona que vuelvan a la base.
Yo solo cumplo órdenes.
¿Y quién da esas órdenes? ¿Puede darme su nombre?
Señorita Livingston, no puedo revelar asuntos militares sin la autorización de mis superiores.
Bien, pídala. Esperaré su respuesta. Estoy preparando un reportaje que se emitirá dentro de media hora y será fascinante ver cómo reaccionan los millones de espectadores que vean el programa. Gracias, capitán.
Arizona 2, ¿estás toujours là? Parlez.
Affirmative, Charlie Tango, parlez.
Ne bougez plus jusqu'à nouvel ordre. Terminé.
Bien reçu, mon capitaine. Terminé.
¿Por qué está haciendo esto?
Mucho cansado por no hacer nada.
¿Y qué haría?
¿Qué hace? Yo decir stop, personas que destruir este país. Nosotros decir stop.
Creía que eran neutrales.
Neutralité no existe si haber asesinato. Si no hacer nada, tú no tener neutralité.
Magnífico. ¿Lo repetiría ante la cámara?
Yo loco, no estúpido.
Jane.
Sí, ya voy. No se vaya. Ahora vuelvo.
Bé, doncs acabem d'escoltar un fragment de la pel·lícula En tierra de nadie, i aquí teníem una periodista que parlava amb un capità dels cascos blaus, en aquest cas era un militar francès que estava al comandament d'uns cascos blaus, i ens parlava d'aquesta doncs, ajuda humanitària que en aquests moments doncs, havia d'arribar a les diferents parts de Bòsnia, Herzegovina, en fi, de Sèrbia i de totes aquelles poblacions enfrontades per doncs, la propaganda i la manipulació interètnica i interreligiosa que aquests doncs, líders com Karadzic van doncs, propulsar entre els mitjans de comunicació i entre la població directament. Bé, això és el que podria passar també, potser, no ho sabem, d'aquí poc temps amb Líbia, que s'envien cascos blaus després de que l'OTAN hagi doncs, bombardejat de manera doncs, bastant, no sé com dir-ho, però s'han fet milers i milers de bombardejos, moltes hores de vol i durant doncs, molts mesos, i per tant està bastant trinxat el país. Tot i que, com deia, doncs, arriba poca informació. També n'arriba alguna, que ara concretarem, de periodistes que saben molt bé doncs, qui els hi paga el sou i quin és el missatge que han de donar, com per exemple aquest Henry Levy, que fa les cròniques per diferents mitjans de comunicació francesos i que el país doncs, està utilitzant de manera doncs, molt regular, o sigui, molt habitualment escoltem cròniques d'aquest periodista francès, i ara us donaré un parell de dades perquè doncs, al·lucineu una mica dels interessos que hi ha darrere d'alguns periodistes, com aquest Henry Levy. Bueno, això, com us deia, era la pel·lícula En tierra de nadie, i és una pel·lícula que està bastant bé. Ens parla del conflicte, d'aquesta guerra interna amb la invasió també, diguéssim, de l'exterior, amb aquests primers bombardejos de l'OTAN a Europa després de la Segona Guerra Mundial, mai havia passat, i ens explica doncs, de manera bastant còmica en molts moments doncs, aquesta guerra de trinxeres i l'enfrontament entre germans, no? Entre veïns, entre germans, i com doncs, s'enfronten i trobant-se en situacions de guerra, doncs, quan la tragèdia arriba, doncs a vegades un veu més fàcilment doncs, moltes coses, però evidentment també han deixat de veure altres si es deixa guiar pels fanatismes, clar. Bé, si parlàvem d'aquesta ajuda humanitària que els cascos blaus doncs, pretenien facilitar, a banda doncs, de fer la cobertura sobre el terreny a l'aviació occidental, europea, que bombardejava Bòsnia i Sèrbia, doncs aquesta ajuda humanitària també té molt a veure amb la diplomàcia i amb el que estan fent doncs, aquests polítics de les diferents ambaixades, ja sigui amb països on hi han governs anomenats dictatorials o no, però que també ho són, o viceversa. També poden trobar-se en països on no hi ha règims dictatorials, són règims o governs legítims, però des de fora doncs, es poden estigmatitzar, es poden demonitzar, i ara no és que estigui defensant a Muammar al-Gaddafi, però sí que de cap manera doncs, defensaré ni un sol argument de aquesta invasió a Líbia. I per tant, doncs, sabem la feina que han fet els diplomàtics, doncs, de corcoll, diguéssim, juntament amb els serveis d'intel·ligència també dels diferents països per preparar el millor moment o aprofitar el millor moment per preparar aquests cops d'estat, invasions imperialistes. Per tant, anem a escoltar una altra vegada a la Carme Chacón, la ministra de la Guerra espanyola, que es dirigeix a tots els ambaixadors espanyols al Magreb en una reunió, i després us dono alguna dada més i doncs també valoraré el que diu la ministra de la Guerra, Carme Chacón, en aquesta conferència.
El Mediterráneo creo que es sin duda el escenario en el que vamos y vamos a deber afrontar los principales riesgos y amenazas de nuestra seguridad y por lo tanto los retos para nuestro bienestar durante la próxima década. Creo que España, por su posición geográfica y estratégica, puede, debe contribuir a que el Mediterráneo sea un espacio de paz, un espacio de seguridad, pero también de desarrollo y de esa democracia que siempre hemos anhelado y que nunca fue incompatible en los países de la ribera sur del Mediterráneo. Creo que es evidente para todos que construyendo un futuro diferente para nuestros vecinos del sur estaremos también contribuyendo a un horizonte de mayor prosperidad, de mayor bienestar, no solo para nuestros ciudadanos, sino para el mundo en general, y que España tiene una especial responsabilidad en este horizonte nuevo que se abre. A partir de ahora los pueblos de la Ribera Sur no volverán a tener la necesidad de mirar a pasados lejanos para seguir creyendo en ellos mismos. Se lo están demostrando a sí mismos estos meses, con sus aspiraciones están trazando una nueva frontera que creo que pasa, que abre paso a un futuro esperanzador, también cargado de riesgos, pero sobre todo a un futuro esperanzador que España debe empujar y en el que debemos de colaborar. Hace poco escribió Amin Maalouf que todos nosotros que vivimos en este extraño principio de siglo tenemos el deber de contribuir a esta empresa de salvamento, con sabiduría, con lucidez, pero también con pasión. Y yo quiero aprovechar este momento, querida ministra, para daros a todos ustedes las gracias, que llevan mucho tiempo trabajando en todo esto. Muchísimas gracias.
La ministra Carme Chacón dirigint-se als diplomàtics i ambaixadors espanyols al Magreb. Deixeu-me que agafi aire, perquè realment és fastigosa aquest discurs tan cínic i basat en els drets humans i en el progrés i el benestar, quan al mateix temps s'està fent la guerra i bombardejant a la població civil. Hi ha objectius que no són militars, sinó que també són civils, i s'està fent aquesta guerra bruta com la Líbia des de fa uns quants mesos ja. Per tant, agafo una mica d'aire, poso una mica de música i faig algun comentari. Aprofitarem la mateixa informació que donava la mateixa ministra en una roda de premsa del mes de juny, quan ens parlava d'aquesta base, aquest centre d'operacions aèries aliat, el CAOC, de Torrejón de Ardoz, del qual doncs s'enorgullia tant, del qual es sentia tan satisfeta, i parlava en nom de tots els espanyols que ens deia que ens hauria de semblar doncs una cosa boníssima per la seguretat del nostre país i dels objectius de l'estat espanyol. En fi, només concret això, perquè veiem el doble joc. Per una banda es parla d'ajuda humanitària, es parla de democràcia, del dret a protegir, de progrés econòmic, i al mateix temps s'ha aproven aquestes negociacions en les quals l'Aliança Atlàntica, l'OTAN, canvia la base de Retamares per aquest centre d'operacions aèries aliat, el CAOC, a la base de Torrejón de Ardoz, a Madrid. I us llegeixo el que diu el mateix Ministeri de Defensa, no cal que m'inventi res, ells mateixos s'expliquen aquí, sabent que té més cobertura, evidentment, el que és doncs, certes rodes de premsa i certs missatges, i en canvi la qüestió més estrictament militar i violenta doncs, sempre s'amagarà. El que diu el mateix Ministeri de Defensa, amb data de juny del 2005, per tant, veiem com això amb tota l'alevosia es va negociant i, clar, el que no es vol és que els militars espanyols perdin part del seu protagonisme en aquesta nova aliança atlàntica i ja al juny del 2005, 6 anys, pràcticament, 6 anys abans, ja es parlava d'aquesta manera del CAOC. Deia així... Para llevar a cabo todas estas tareas de vigilancia y control aéreo, el sistema de mando y control de la Alianza Atlántica se estructura en 2 tipos de centros. El Centro de Operaciones Aéreas Aliado, CAOC, encargado del planteamiento y asignación de misiones, y el Centro de Control ARS, que realiza el control aéreo y el seguimiento de las operaciones aéreas. Los centros de operaciones aéreas aliados constituyen un elemento fundamental del sistema de mando y control de la OTAN y su eficacia quedó ampliamente demostrada con la intervención del CAOC que se hizo a cargo en Vicenza, Italia, de la operación aérea en la antigua Yugoslavia. Actualmente, la Alianza Atlántica, la OTAN, dispone de 4 CAOCs, una en Wedem, Alemania, en Finderup, Dinamarca, en Poggio Rentatico, Italia, y en Larissa, Grecia, disponiendo de medios para su despliegue los de Wedem y Poggio Rentatico. Hauríem d'afegir que a data d'avui, 6 anys després d'aquest comunicat, doncs hem d'afegir el CAOC de Torrejón de Ardoz, que també disposa de mitjans pel seu desplegament. Bé, això, per exemple, significa que des d'aquesta base aèria, des d'aquest centre d'operacions aèries de l'OTAN, es podrien llançar operacions i missions de bombardeig com l'actual de Líbia o a Iraq o a qualsevol altre país d'Orient Mitjà o del món que designés el comandament de l'OTAN i, per tant, Espanya estaria obligada a fer aquest desplegament des de les seves pròpies pistes d'aterratge i enlairament d'aquest CAOC de Torrejón de Ardoz. Bé, doncs anem a posar una mica de música. Tornem a recuperar el cantant combatiu i idealista David Robix, aquest nord-americà que fa música folk, podríem dir, i que ja va doncs, acompanyar-nos en aquell monogràfic especial dedicat al soldat Bradley Manning, l'home oblidat del cas WikiLeaks, perquè és l'única persona acusada pel govern dels Estats Units de fer la filtració dels cables als teletips que posteriorment es publicarien a WikiLeaks. I per tant, només recordar que tenim aquest programa ja realitzat, ja difós, i que el pots trobar al blog de Ones de Pau, onesdepau.contrabanda.org, te'l pots descarregar i doncs, pots acompanyar-nos en aquesta difusió per solidaritzar-nos amb aquest soldat que és un autèntic heroi per molts dels membres del seu grup de suport i que hauria d'haver-hi moltes més persones com ell que doncs, evidenciessin, denunciessin o facilitessin la difusió d'informació que doncs, evidencia els crims de guerra del seu país. David Robbins protagonitzava aquest programa Dones de Pau, dedicat al soldat Bradley Manning, i ara escoltarem un nou tema, dic nou perquè no el vam escoltar en aquell monogràfic, i que es diu The War is Over.
President stood in front of the jet planes. The rubble's all settled and democracy reigns. We defeated their army, taken control, dropped thousands of bombs and they've taken their toll. The oil's on fire, just like the blood of a billion Muslims dragged through the mud. And the world is safer with the dictator gone, and their lot will improve with our corporate pawn. The war is over. That's what he said, go back to your business. We've buried the dead and the war is over. Fatherless children have taken the street. All that remains is the sting of defeat. Homes are in ruins, cancer is rife. For soldiers and newborns, the end of a life. Kids grown up with just hunger and fear. But lo, behold, the Yankees are here. Now all you people are gonna be free. 'Cause this land was made for Chevron and me. And the war is over. That's what he said, just turn on your TV. We've buried the dead and the war is over. The government files are all up in flames. His victims of torture, who remembers their names? The past doesn't matter, but the future is bright. As the Exxon refinery lights up the night. History's looted like the library's shelves, but we'll fill them with Bibles, be proud of ourselves. Turn your schools into compounds, make room for us all. If you're missing your legs, you can learn how to crawl. The war is over. That's what he said, forget it all happened. We've buried the dead and the war is over. And the price was worth it, yeah, we'd do it again. With bombs or with sanctions, kids, women and men. 'Cause we have national interests and they must be met. We will enforce them by treaty or jet. And when time has passed and we've had some rest, we'll find a new villain, 'cause that's what we do best. Maybe a sultan or a grandson of Mao, but don't trouble your conscience, because as of now, the war is over. That's what he said, just put it behind you. We've buried the dead and the war is over.
Escoltar aquesta cançó de David Robbins, de War is Over, que evidentment doncs, manté aquesta lletra bastant corrosiva i tan irònica sobre doncs, aquestes guerres imperials com les que fa el seu propi país, Estats Units, amb tot el recolzament dels països membres de l'Aliança Atlàntica, entre els quals es troba l'estat espanyol. Com sabem, té desplegades diferents forces diferents operatius que val la pena que recordem. Per exemple, la fragata Méndez Núñez, juntament amb el submarí Mistral, també Tramuntana, si no recordo malament ara, que no apunta aquí, i l'avió de vigilància marítima CN-235. Aquesta fragata, aquests submarins i aquest avió de vigilància formen part de la missió d'embargament d'armes i mercenaris a Líbia. En fi, ja ho hem escoltat al principi del programa amb aquelles respostes dels comandaments a preguntes de la ministra de la Guerra, Chacón, a través de la videoconferència amb els contingents doncs, desplegats a Itàlia per fer les operacions de cobertura a la invasió de Líbia per part de l'OTAN. Per tant, aquest embargament d'armes i de mercenaris a Líbia, doncs ja sabem què és el que significa, que s'ha de desarmar les forces i l'exèrcit legítim de Líbia i, en canvi, es pot permetre que hi hagi aquest tràfic il·legal, perquè les mateixes Nacions Unides ho prohibeixen, dels mateixos membres que han fet aquesta resolució per impedir-ho i, en canvi, estan venent aquestes armes, subministrant-les directament als diferents grups, que n'hi ha uns quants, dels rebels, molts d'ells mal anomenats rebels, perquè estan al servei d'aquests beneficis, aquests principis de l'Aliança Atlàntica, i per tant són tan mercenaris com els subsaharians, que tant han sortit als mitjans de comunicació dient que eren mercenaris de Gaddafi i demonitzant-los, quan tothom sap que en una guerra doncs, també hi ha forces que no són regulars, tant d'un bàndol com de l'altre, i per tant que només es parli dels mercenaris de Gaddafi doncs, és un exemple més de manipulació i desinformació, perquè els que estan rebent tot el suport de l'Aliança Atlàntica i per tant en major grau estan rebent més armament, més instrucció i més suport logístic, doncs són aquests rebels que també en molts casos, com deia, doncs són això, mercenaris paramilitars a sou, que després doncs se'n tornaran a Iraq o potser tornaran a Afganistan o seguiran a Egipte o a Algèria, qui sap. Bé, doncs aquestes eren les forces que hem de comptabilitzar de l'exèrcit espanyol en aquesta guerra de Líbia, però tampoc hem d'oblidar aquest contingent de l'ala 12 de Torrejón d'Ardoz, que estan a l'operació Argos i que està fent la cobertura per a que es compleixi doncs, aquesta zona d'exclusió aèria que, com hem escoltat també abans amb aquella videoconferència, doncs ja això en el primer mes ja es va destruir perquè pràcticament no hi havia ni un sol radar del país de Líbia que pogués doncs, que estigués operatiu realment. I recordar una vegada més també que no només s'han destruït aquests objectius civils i per tant s'ha bombardejat a la població civil, sinó que també estan ara mateix col·laborant forces especials dels Estats Units i de França i Gran Bretanya en aquesta guerra ja terrestre per eliminar el legítim govern de Muammar al-Gaddafi i també per acabar amb el seu exèrcit. Més difícil serà amb la lluita armada que pugui haver-hi, però això ja serà una altra etapa. I sí que no puc deixar de dir-vos que us connecteu a Red Voltaire, a la Red Voltaire, que és un portal d'informació no alineada, diuen ells, de França, i que estan publicant molta informació interessant d'aquestes guerres imperialistes. I us anava a dir que Red Voltaire oferia una informació interessant en quant a això, el que són tots aquests mercenaris, tots aquests grups, diferents milícies, podem dir, que estan sent recolzades directament pels grups especials de França, així com de Gran Bretanya i Estats Units. El diario francés Le Figaro, con fecha del 28 de junio de 2011, reveló que ha podido consultar un mapa de los servicios secretos franceses que demuestran que las fuerzas aéreas galas han lanzado por paracaídas una gran cantidad de pertrechos y armas en cuatro ciudades de Libia. El periódico también afirma que dos pistas de aterrizaje, hechas de manera improvisada, han permitido a diversos aviones viniendo desde el Golfo Pérsico de seguir el relevo de los envíos de armas francesas. La Red Voltaire, por su parte, revela que ha podido ver un registro del gobierno de Libia que establece que dos aviones franceses y otros aviones de Qatar, con base en Túnez, han efectuado estos envíos de armas. Según el documento consultado, que incluyen informes de testigos y fotografías, las fuerzas francesas no solo han largado en paracaídas armas ligeras, sino que también suministran armas pesadas. Y por ellos han aterrizado en estas pistas improvisadas para su descarga. Las entregas igualmente se han hecho por vía marítima, después de que la OTAN bombardeara la flota de Libia para despejar el paso a sus naves. Además, comandos franceses del Comando de Operaciones Especiales fueron desplegados en tierra para marcar los objetivos a bombardear. Francia niega tener tropas sobre el terreno, a excepción de los instructores para supervisar a las fuerzas rebeldes. Pero es imposible llevar a cabo bombardeos precisos sin marcar el terreno con aparatos electrónicos, láseres, GPS, etc., que guiarán a las bombas. Varios miembros de la OTAN afirman que el embargo internacional de armas con destino a Libia solo se aplica hacia las fuerzas leales al coronel Gaddafi. El embargo no se aplica a los rebeldes, entre comillas, a solas rebeldes. Del mismo modo, argumentan que la prohibición de desplegar tropas extranjeras en el suelo libio no se aplica a las operaciones para proteger a los civiles. También, entre cometas, aún cuando estos civiles se han armado por ellos mismos.
¡OTAN! ¡Fatal! La gente sigue confundiendo la OTAN con la pasta de dientes.
Habla pueblo, habla. Habla pueblo, habla.
¿Usted sabe lo que es la OTAN? ¿Qué significan las letras OTAN?
OTAN, pues OTAN, una O, la T y la O y la N.
Yo comprendo que las letras OTAN se da esto de sobre la OTAN.
La OTAN, pues es una república de esas. Es un
rollo. Es hombre malos.
La exterminación de la humanidad.
Organización de las Naciones Unidas.
Organización del Tratado del Atlántico Norte.
Una merienda de negros.
La OTAN lo dice el mismo nombre de la OTAN. Os tenemos atrapados, nene. Date cuenta, manda cojones. Vino.
Bé, doncs acabarem aquí aquest monogràfic especial dedicat a Líbia. M'hauria agradat compartir moltíssima més informació, però intentaré apuntar-la al blog del programa, a onesdepau.contrabanda.org, amb PDF o amb els enllaços que principalment són la red Voltaire, que és www.voltairenet.org. voltairenet.org. I també a la Jaine, a la Jaine, a Mac, la Jaine.org. Ens acomiadem aquí, tornarem el proper diumenge a les 11 de la nit amb un nou programa per la desmilitarització. Gràcies per acompanyar-nos, contrabandides i contrabandits, amics i amigues. Fins aviat.
Ones de Pau. A Contrabanda FM.